El Centre Espot, el servei de la Diputació de Barcelona, especialitzat en l'atenció a les addiccions, ha atès ja prop de 250 joves per problemàtica vinculada a les pantalles. El centre, que ofereix atenció gratuïta i descentralitzada, ha ampliat també enguany el rang d'edat d'atenció fins als 30 anys i treballa en clau preventiva amb infants a partir dels 9 anys i també les seves famílies. Per conèixer en detall aquestes dades i també com funciona el Centre Espot, avui en parlem amb Iolanda Moragas, i és la cap del servei d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat social. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
En primer lloc, fem una radiografia. En quina situació doncs, tenim ara mateix respecte al jovent que teniu al Centre Espot?
Aviam, com bé has comentat a la introducció, Espot d'alguna manera està especialitzat en l'atenció a menors i joves. Va ser així des del 2014 i el 2016 vam incorporar el tema de les pantalles, de l'atenció a pantalles, perquè vèiem no, que tot aquest tema començava a créixer, la gent anava demanant, ens demanaven atenció, llavors vam obrir també aquesta possibilitat d'aquest tractament a pantalles. I ara, amb aquest increment que hem fet d'edat, no, per una banda i per una altra, hem baixat l'edat d'atenció i hem pujat no, l'edat d'atenció, té que veure també amb aquesta... O sigui, ara ja no només anem a les pantalles, sinó que també anem a les addiccions comportamentals. Sí. Per tant, sense oblidar l'addicció a les substàncies, que és l'origen, d'alguna manera, de tota la història d'Espot. No? Per tant, sí que per una part incrementem l'edat pensant més en aquestes addiccions comportamentals i en el tema dels videojocs, perquè el videojocs ja ha deixat de ser un oci especialitzat, no? Vull dir, estricte per adolescents, no o joves, sinó que s'està també incrementant, i per una altra part veiem que el tema de les pantalles i els mòbils, els nens des de molt petits estan atenent. Per tant, ens trobem que cada cop més tot aquest tema d'aquest tipus d'addiccions a pantalles i addiccions comportamentals estan incrementant la demanda i d'alguna manera, no?, doncs estem creixent amb aquest perfil d'usuaris. I d'aquí també, no?, aquest creixement, aquest perfil d'usuaris, veient, no?, les característiques d'aquests perfils, a set pels quals ens hem decidit a baixar l'edat d'atenció, sobretot pensant en mòbils, i pujar l'edat d'atenció, pensant en substàncies i en addiccions comportamentals.
Si ens fixem en les dades, de fet, una de les coses que crida l'atenció, i ja ho deixaves caure, no?, és aquesta disminució que hi ha en l'ús abusiu de videojocs per part dels nois i de les xarxes socials, però, en canvi, també en aquesta, doncs, entre els nois, també, el que sí que pugen és el joc d'apostes en línia, i en el cas de les noies és una mica la inversa, no?, podríem dir, en el sentit que sí que augmenta l'ús de xarxes socials i també el de videojocs, no? A què deu aquesta tendència? I què és el que podem esperar?
Mira, aviam, nosaltres el que sí veiem i teníem molt clar és que el joc d'apostes online era una evidència. O sigui, sabíem que hi havia molts nois i noies, sobretot nois, que apostaven amb apostes esportives, sobretot, però en canvi no ens acabava d'arribar al servei. O sigui, que arribi és una bona notícia en aquest sentit, vull dir, perquè estava allà sense rebre cap tipus d'atenció. Llavors, que comenci a arribar i que es comenci a evidenciar a nivell de, que hi hagi, comenci a haver-hi una demanda de tractament per un tema que teníem clar, un problema que teníem clar que existia, en aquest sentit és una bona notícia, perquè això ens donarà possibilitat d'ajudar amb aquesta gent a resoldre aquesta situació. Ens sorprèn positivament perquè et permetrà treballar. Ens sorprenia que no ens aparegués aquesta demanda al servei quan en realitat estava allà. Per tant, no és que hagin deixat de jugar a videojocs, sinó que d'alguna manera tota aquesta problemàtica de l'addicció a les apostes online, sobretot esportives, es fa més evident i comença a sortir una mica de sota l'alfombra i ens permet visibilitzar-ho millor i començar, no, a poder fer tota aquesta intervenció. Amb el tema de les noies, bueno, és que cada cop els videojocs estan, és això, ja no és exclusiu, d'ús exclusiu d'adolescents i joves, sinó que cada cop la població adulta els està fent servir més. Per tant, és una mica com que s'està expandint a nivell social tot aquest fenomen. I les noies també s'hi apunten. I tampoc és que existeixin jocs específics de nois i de noies. Juguen a tots. Sí. Juguen a tots. S'ha de tenir en compte que la indústria del videojoc és la més gran d'Espanya, més gran que el cinema i la música juntes. Per tant, i l'expansió és brutal, és la primera opció d'oci audiovisual a Espanya i, per tant, bueno, doncs això s'està fent extensible, està deixant de ser exclusiu de nois joves i, per tant, també visualitzem com aquestes noies estan generant, no?, usos problemàtics, addiccions a aquest tipus de jocs i no només a les xarxes socials. No? Vull dir que jo crec que forma part una mica, el que estem veient a Espot forma part una mica del que està passant a nivell social.
Ens hem centrat en els videojocs, també doncs, això, en les apostes online, però també quins altres perfils us arriben aquí al centre Espot?
Aviam, ens arriben usuaris de substàncies, evidentment, de consumidors de substàncies, bàsicament cànnabis i alcohol. Ens arriben, de moment, pantalles, videojocs i substàncies, bàsicament, cànnabis i alcohol.
En aquests casos, com és el procés d'atenció que es fa doncs, cap al jove i també cap a la seva família des del centre Espot, en tots els casos, en realitat?
Sí, sí, sí. El programa d'atenció és igual per tothom, vull dir que no, independentment de la substància. Bé, normalment el que es fa quan una persona s'acosta a Espot, nosaltres el que els demanem és que demanin una derivació a serveis socials. Ells poden venir directament, però els hi demanarem que vagin a serveis socials i demanin una derivació. Que obrirem història clínica i se'ls fa una primera acollida. Bueno, a nivell de recepció se'ls demanen les dades bàsiques, però després les atén o la educadora social o la treballadora social i els fa una primera acollida amb la que recull tota la informació social, la evolució, la constitució de la família, recull tota una sèrie de dades. Posteriorment es fa una reunió d'equip, es planteja el cas i es decideix si cal una intervenció psiquiàtrica. Sí, la nostra metgessa fa una atenció, obre història clínica amb tots els usuaris, però si n'hi ha algun que ja s'observa en la primera visita que requereix, que pot haver-hi, no?, algun trastorn més a nivell psiquiàtric, doncs aquesta visita es programa amb més rapidesa. S'obren la història clínica, la història mèdica i se li assigna un terapeuta de referència, que normalment és una de les psicòlogues o psicòleg de l'equip. I a partir d'aquí inicien un tractament amb o sense farmacologia, depèn amb o sense seguiment per part de psiquiatria de la metgessa d'Espot, si cal o no cal. Sí que és veritat que hi ha un percentatge elevat de persones que atenem amb trastorn, amb patologia dual, que no sempre requerirà medicació, però sí un seguiment per part de la doctora del servei i, per tant, anem organitzant una mica el tractament en funció també de la implicació del noi i de la noia, de la família. Treballem sempre en família, perquè en aquestes edats, si no treballes en família, la possibilitat que el tractament prosperi disminueix moltíssim. Viuen a casa, són menors, alguns no són menors, però segueixen vivint a casa. Mires també una mica com està tot el tema laboral, si estudien, si no estudien, i fan un plantejament tant d'intervenció més educativa amb les educadores d'Espot com més terapèutica amb les psicòlogues. Per tant, es fa una intervenció integral, es fa una intervenció interprofessional, interdisciplinar, i intentem, doncs, això, marcar uns objectius assolibles pel jove i la jove, per la família, i anar avançant progressivament. Això, amb això que vull dir, doncs, que no sempre el primer objectiu és l'abstinència a substàncies o que a vegades vas marcant objectius progressius que et permeten amb el temps arribar a un objectiu més gran. No? És una intervenció intensa, per sort no tenim llistes d'espera, per tant podem atendre les persones amb rapidesa, amb visites setmanals i per tant l'atenció és molt intensa.
Per poder arribar fins aquí, però, clar, també cal un primer pas, no?, que és que doncs, la família, per exemple, doncs, sigui conscient, no?, que hi ha un problema al darrere, que hi ha aquesta addicció. En aquest sentit, volia preguntar-li com poden detectar les famílies que hi ha doncs, aquest problema?
Aviam, amb el tema de les pantalles, el primer que hem de fer és pensar una mica què fem nosaltres, també. Perquè, clar, si jo em passo tot el dia mirant el mòbil, doncs pot ser que em sembli normal que el meu fill també se li passi. O sigui, hem de veure ja no tant les hores que hi dediquem, sinó què m'impedeix fer el fet d'estar mirant les pantalles. Si deixo de fer per mirar pantalles, doncs he de començar a pensar que potser tinc un problema, perquè ja no són tant les hores que hi pugui dedicar. Si jo l'únic oci que tinc és aquest, si jo l'únic que faig a part d'anar a l'escola és això, doncs aquí, és, aquí ens, hem de fer, ens hem de començar a plantejar que potser val la pena, no?, obrir el ventall d'opcions i que aquesta sigui una opció més, perquè no eliminarem les pantalles. L'objectiu no és eliminar les pantalles, estan allà i tenen la seva utilitat, però passa també perquè a nivell familiar ens mirem què estem fent nosaltres, perquè si no és molt difícil que jo detecti. A mi em pot semblar que el meu fill s'hi passa moltes hores, però igual s'hi passa les mateixes que jo. I no és un tema d'hores. Igual jo tampoc no faig res més que treballar i connectar-me amb pantalles. Aquí, i això costa, perquè passa per visibilitzar-se amb un mateix també. Però no hem de comptar tant les hores, sinó hem de ser conscients de quines activitats fa el meu fill o la meva filla, que, com respon, no? Compleix amb les seves obligacions, les fa bé, les fa tal com les podria fer, i a més de les seves obligacions, escola, feina o el que sigui, quines altres coses fa? No fa res més, no surt amb amics, no es passa tot el dia a casa tancat i es passa tot el dia tancat a l'habitació i dius, bueno, no és que no està respon a les... No, sí respon a les responsabilitats, però és que no fa res més que això. Home, l'oci hauria de poder ser, no?, alguna cosa més que això. I això és el que ens ha de fer pensar. Ara, passa també perquè em miri una mica a mi mateixa, perquè també a vegades és una cosa mimètica. Tots fem el mateix en aquella casa. També pot passar,
Doncs prenem nota també les persones adultes de tots aquests consells que ens dona Yolanda Moragas. Ella és la cap del Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social. Hem parlat de com funciona aquest centre Espot. És un servei de la Diputació de Barcelona especialitzat en l'atenció a les addiccions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.